Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Queden poques setmanes per les celebracions de Nadal, uns dies de molts àpats que en moltes ocasions acaben amb una disputa per saber si la sobretaula la protagonitzarà el mític...
¿Me dejas dinero para comprarme una calle? ¡Lo siento, mamá! ¡Es mío!
Ha heredado usted 2 millones. Monopoly de Parker para familias muy, muy unidas.
O una cosa más dinámica tipo...
Fuera los zapatos, lánzate a jugar. El juego del Twister te divertirá.
Con Twister sí.
Twister de colores.
Twister sí.
Twister.
O fins i tot perquè els més culturetes es puguin lluir.
Dicen que una casa sin trivial es como una casa coja. ¡Qué tontería!
Trivial Pursuit. Tienes que tenerlo.
Soporte fundamental de una casa para que se mantenga...
Els jocs de taula són una de les joguines que més es demanen cada any al Pare Noel o als Reis, i avui, que han sortit les previsions del sector de la joguina per aquestes festes, volem parlar d'això, de joguines. La Sílvia Muñoz ens explicarà què en diuen els botiguers, com estan vivint aquesta segona campanya de Nadal amb Covid, i també parlarem amb l'especialista i provador de jocs de taula, Oriol Ripoll, per preguntar-li quina és la clau perquè jocs com el Monopoly o el Trivial segueixin triomfant cada any.
Punt i seguit.
Abans, però, comencem amb els titulars. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
D'aquí a unes setmanes començarà vacunant Pfizer als nens de 5 a 11 anys.
Sí, a Catalunya els primers a rebre-la seran els més grans, els d'11 anys, i els últims, els més petits, els de 5. Com amb la resta de la població, la vacuna no serà obligatòria.
Comença a caminar la llei catalana contra el racisme. El govern ha aprovat avui la seva memòria preliminar, un text impulsat per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
De tot plegat n'ha parlat la consellera Tània Verge, el Tot anirà bé de Ràdio Estel, que ha explicat com vol que sigui aquesta futura nova llei catalana que vol combatre el racisme des de tots els fronts.
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home i una dona acusats de fer fora del pis una parella amb una nena d'un any i mig amb amenaces i coaccions.
Els afectats van explicar a la comissaria que vivien en una habitació rellogada al pis que els acusats tenien llogat al carrer Democràcia de Lleida i que feia uns dies tant ella com la nena patien agressions contínues per part dels detinguts.
I pel que
fa... seguit.
Ara sí, pel que fa als esports, Carla Boigues, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Els jugadors del Barça ja són a Múnich per enfrontar-se demà al Bayern en un partit transcendental pel futur dels blaugrana a la Champions. Aquesta tarda faran l'últim entrenament a l'estadi Allianz Arena.
Si el Barça vol ser als vuitens de final de la competició europea, ha d'aconseguir els 3 punts a un estadi on no ha guanyat mai. D'aquí a un quart d'hora, Xavi Hernández farà la valoració prèvia al partit i a les 7 està programat l'últim entrenament abans de la important trobada.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El vent que teníem a primeres hores del matí a poc ha anat disminuint i tenim una tarda una miqueta més plàcida pel que fa al vent, però en canvi la nuvolositat va en augment, uns núvols que tapen ja el cel a bona part de Catalunya, especialment a la meitat oest, i aquests núvols no descartem que al llarg d'aquesta tarda puguin acabar donant algun ruixat de caràcter dispers, especialment cap a les comarques de Lleida amb una cota de neu que se situarà primer al voltant dels 1.500 metres, pujant fins als 2.000 metres avançada la tarda. Les temperatures avui, en general, com les d'ahir, o una mica més altes, especialment a la costa. I la previsió per demà ens anuncia nuvolositat variable, però sobretot altra vegada reforçarà el vent, que no només afectarà les comarques del sud, sinó que també afectarà especialment comarques de Barcelona. Ratxes de moderades a fortes durant pràcticament tota la jornada. Serà un dia amb nuvolositat variable, encara amb possibilitat al matí d'alguna feble nevada cap al vessant nord del Pirineu. Les temperatures demà al matí es mantindran estables, però les màximes seran ja una mica més baixes.
I un apunt més pel que fa al temps. Protecció Civil ha reactivat el pla Ventcat per la previsió de fort vent a partir d'aquesta matinada. Les ràfegues de vent afectaran sobretot les comarques del Bages, l'Anoia i el Baix Llobregat, l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Per això recomanen retirar branques i elements que puguin caure de finestres i de balcons. La Comissió de Salut Pública dona llum verda a començar a vacunar contra la Covid als nens d'entre 5 i 11 anys.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha apuntat que serà cada autonomia l'encarregada d'establir la modalitat per procedir a la vacunació, però no ha aclarit si el govern espanyol és partidari o no que l'administració de la vacuna es dugui a terme als centres escolars. La previsió és que el primer enviament d'aquesta vacuna pediàtrica arribi a l'estat espanyol aquest proper dilluns i la vacunació infantil comenci a partir de dimecres 15 de desembre amb Pfizer.
A Catalunya, el govern ha anunciat que tan bon punt arribin les vacunes pels nens es començaran a administrar. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Els primers seran els més grans, els d'11 anys, i s'anirà baixant l'edat de forma progressiva fins a arribar als 5. Com a la resta de la població, la vacuna no serà obligatòria i probablement s'haurà de demanar cita prèvia.
L'ús del passaport Covid s'allargarà 15 dies més i els Mossos i la policia local faran controls per assegurar-ne el seu compliment.
Durant les properes hores començaran els dispositius policials per fer inspeccions de forma aleatòria a bars, gimnasos i residències per sancionar aquells que no compleixen amb la norma. De moment no es preveu ampliar l'ús del certificat Covid al sector cultural, com els teatres, ni tampoc posar restriccions més dures de cara a Nadal, tot i que les dades de la pandèmia empitjoren.
Tot quan el Departament de Salut ha notificat prop de 800 ingressats als hospitals catalans i d'aquests 175 es troben a les unitats de cures intensives. Això són 6 menys que en les darreres 24 hores.
El risc de rebrot també puja, ho fa 28 punts i en total ja en són 452. La velocitat de transmissió augmenta a 1.030 i més del 7% de les proves que realitzen donen positiu.
El govern retira la Creu de Sant Jordi que va atorgar el 2007 al sacerdot Josep Lluís Fernández i Padró perquè considera que hi ha indicis fonamentats de delicte.
El govern ha pres aquesta decisió després que el Tribunal Eclesiàstic de Barcelona trobés indicis que apunten a un possible delicte d'abusos sexuals a un menor comesos fa 40 anys. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Patricia Plaja.
Revocar la Creu de Sant Jordi otorgada l'any 2007 a Josep Lluís Fernández i Padró, després de tenir coneixement d'unes gravíssimes acusacions contra la seva persona i que el propi Tribunal Eclesiàstic, que s'ha pronunciat al respecte perquè Fernández és sacerdot jubilat, hagi reconegut públicament que hi ha indicis fonamentats de la comissió d'un delicte.
El sacerdot va ser denunciat el mes de maig davant dels Mossos i de l'Arquebisbat per un home que descrivia agressions que haurien tingut lloc quan ell tenia 16 anys. Des de la diòcesi de Barcelona van decidir portar els fets també al Vaticà.
Gràcies, Judit. I encara en política, el govern ha aprovat avui la memòria preliminar de la Llei Catalana contra el Racisme, un text impulsat per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes.
De tot plegat n'ha parlat la consellera Tània Verge, el Tot anirà bé, de Ràdio Estel, que ha explicat com vol que sigui aquesta nova Llei Catalana.
Que sigui potent, que ens ha de permetre combatre aquest racisme quotidià, aquest racisme social que ens fa sospitar d'una persona pel seu color de pell, pel fenotip, per l'origen, no? Quan entra en una botiga, qui potser no li volem llogar el pis, quines escoles no volem portar els nostres fills o filles pel tipus d'alumnat que hi ha.
Verge també ha detallat que ara comença un període de consulta pública i prèvia de 3 mesos i mig oberta a la ciutadania que anirà combinant mitjans presencials i telemàtics per tot el territori català per abordar tots els racismes des de tots els fronts possibles.
Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea han nomenat aquest dimarts la vicepresidenta primera i ministra d'Economia del govern espanyol, Nadia Calviño, per presidir el Comitè Monetari i Financer Internacional.
Aquest és l'òrgan que assessora el Fons Monetari Internacional. Calviño aspira així a substituir la sueca Magdalena Anderson. D'aquesta manera seria la primera ministra espanyola a ocupar el càrrec i segona dona que presideix aquesta institució.
La Fundació Arrels ha obert un nou espai a Barcelona per apropar les persones sense llar a la resta de veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
L'espai La Troballa es va obrir el passat 1 de desembre i l'objectiu és conèixer més a prop la realitat de les persones sense llar i trencar prejudicis. Ho ha explicat a Ràdio Estel la cap de programa fundacional d'Arrels, Rocío Alonso.
Volem d'alguna manera educar o mirada, fer pedagogia en aquesta mirada, no?, de les persones que sí que tenen llar i envers les persones que no en tenen. Seria doncs, una mirada més d'igual a igual i no des del jo tinc i tu no tens, sinó pues, això de persona a persona.
A més, en aquest nou espai, ubicat al carrer Ample número 3 de Barcelona, hi ha una botiga on es poden comprar els productes que s'elaboren a través del taller ocupacional de la Fundació.
Encara a Barcelona, el servei de neteja i recollida de residus es reforçarà per les festes de Nadal. L'Ajuntament incorpora aquesta setmana 138 operaris i 66 vehicles més.
El dispositiu que s'allargarà fins al Dia de Reis i se centrarà a les zones amb més afluència de persones, com els eixos comercials, zones on es facin activitats o fires nadalenques, tot plegat s'emmarca en el pla de xoc del govern municipal per netejar els carrers de la ciutat.
La venda d'armes ha crescut els darrers anys malgrat la pandèmia, ho denuncia la Fundació Fundipau.
De tot plegat, n'ha apartat el seu director, Jordi Armadans, a l'Estel Migdia, que s'ha mostrat sorprès que en un moment de davallada econòmica aquest sector no tan sols s'hagi mantingut, sinó que també ha crescut exponencialment.
Tenint en compte aquesta contracció de l'economia i aquesta reducció de vendes i compres i producció i serveis, que malgrat tot això la venda d'armes i sistemes militars s'hagi incrementat 1,3%, home, doncs realment és molt rellevant. Vol dir que aquesta fortalesa, aquesta salut de ferro de l'economia armamentística realment és molt bèstia, és molt forta.
Armadans ha explicat que tot plegat es deu a que les guerres no s'aturen i en plena pandèmia sanitària mundial, malgrat les demandes de fer-ho.
La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home i una dona acusats de fer fora del pis una parella amb una nena d'un any i mig amb amenaces i coaccions.
La detenció es va produir diumenge. Els afectats van explicar a la comissaria que vivien en una habitació rellogada del pis que els acusats tenien llogat al carrer Democràcia de Lleida i que feia uns dies tant ella com la nena patien agressions contínues per part dels detinguts. Segons han explicat, les agressions es van anar tornant cada vegada més violenta i fins i tot van arribar a dir que si no marxaven del pis matarien la seva filla. Els detinguts estan acusats de moment d'un delicte de coaccions.
La policia ha pogut detenir diferents lladres que aprofitaven festes massives per robar mòbils als assistents. Els fets van passar diumenge al Festival Branch, que es feia al Fòrum de Barcelona, i també al Rou de Viladecans.
A Barcelona, dos agents fora de servei a qui els havien robat el mòbil van trobar els lladres dins del recinte. Eren quatre persones que havien robat 14 telèfons mòbils als assistents al festival. A la festa de Viladecans, els Mossos van detenir dos joves que havien robat fins a 82 telèfons mòbils d'alta gamma. El personal de seguretat del local va sospitar dels joves quan els van veure sortir del local amb pressa, però movent-se amb dificultat. Els dos detinguts, que han quedat en llibertat amb càrrecs, portaven jaquetes amb moltes butxaques on havien amagat els mòbils robats. Nora Martín va ser una de les víctimes d'aquest robatori al Rou de Viladecans.
Vaig pensar que potser doncs, això se m'havia caigut i algú l'havia agafat, però al comentar-ho amb els porters em van dir que no, que molta gent li havia passat i que, de fet, havien enxampat a dos nois amb molts mòbils a sobre i que s'estava centralitzant tot a la comissaria de Gavà. Molta gent sortia d'allà que no va tenir sort, però jo vaig ser una doncs, de les persones amb sort que sí que vaig aconseguir, bueno, tenien el meu mòbil dels Mossos i res, i el vaig recuperar i realment doncs, no m'ho crec perquè el donava molt per perdut, la veritat.
Els Mossos d'Esquadra han aconseguit tornar 43 mòbils als seus propietaris fins ara.
La Direcció General de Trànsit farà 20.000 controls diaris d'alcohol i drogues els dies previs a les festes de Nadal.
En un comunicat han informat que l'inici de la campanya coincideix amb els dies festius d'aquest pont i es prolongarà fins al diumenge 12 de desembre, quan es concentra la major part dels sopars d'empresa i reunions d'amics. Trànsit ha convidat els policies locals a sumar-se a la campanya que establirà diferents punts de control en tota mena de carreteres i a qualsevol hora del dia.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
El sector de la joguina assegura l'abastiment de productes de cara a la campanya de Nadal. Auguren una previsió més optimista encara que la de l'any passat. La Sílvia Muñoz ho ha anat a comprovar a diversos comerços de Barcelona. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Ens hem deixat caure per alguns establiments de Barcelona i ens han confirmat que hi ha falta d'estoc per part d'alguns productes i que l'arribada de joguines és 3 o 4 vegades més tardana de l'habitual. Hem parlat amb en Fabián, ell és propietari de Bateulun, una botiga de Gràcia des de fa més de quasi 20 anys. Ha manifestat que són optimistes i que preveuen una campanya normal, tot i que els hi falten alguns productes. Ho ha dit en declaracions a Ràdio Estel.
Hi ha uns quants de proveïdors que ens ha dit que no podran portar, per ser sincer, però la majoria de totes les referències que tenim, la més important, sí que ens arribarà.
També ens hem desplaçat una miqueta més avall, a l'Eixample. La Margaret és propietària de Lluna de Paper. En declaracions a Ràdio Estel ha explicat que ara la gent fa la compra gran de regals abans d'hora. Així ho ha valorat la campanya d'aquest any.
Se ve bastante más animada que el año pasado. La gente también está haciendo un comercio de barrio. Y lo que pasa es que hay problemas con entregas, con mercancías, por ejemplo, que no tienen, o sea, que no hay cantidad suficiente. Y las entregas tardan mucho.
El CEO d'IMC Toys, Albert Ventura, ha assegurat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies que hi haurà joguines per Nadal, tot i que hagin arribat més tard de l'habitual.
I Sílvia, la pregunta del milió, quines seran les joguines estrella d'aquest any?
La previsió del sector situa la Nina Bebes Llorones d'IMC Toys en el número 1 de vendes per aquestes festes per tercer any consecutiu. Després seran les Big Pets, una creació pròpia de l'empresa que converteix petits gossets en ninots que poden ser pentinats i fins i tot tintar-li els cabells. I a nivell més local, segons hem pogut saber, les joguines tradicionals estan triomfant amb força. Tant en Fabian com la Margaret han comentat que un dels seus productes estrella són les joguines de fusta, com els trens, els puzzles o els jocs de taula.
L'Oriol Ripoll és especialista en jocs, membre de l'equip creatiu de l'estudi Jocs del Segon, i s'ha especialitzat tant en crear-los com també en explicar com es poden o com haurien de crear-se els jocs de taula. Oriol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què cal tenir en compte a l'hora de crear un joc de taula?
De fet, és el mateix que tindríem en compte per crear, diria, un joc o qualsevol altra cosa. No cal que sigui un joc de taula, qualsevol altre tipus de cosa. La primera és a qui et adreces. I, per tant, has de pensar qui és el teu públic, la persona que tu li vols fer jugar en aquest cas. Clar, evidentment, no serà el mateix si tu el que vas a buscar és un grup de nens, per exemple, per posar dos extrems, que si agafes a un grup de gent que li agraden molt jocs d'aquests, de pensar molt, coses molt complicades. Un cop tens això, què vols explicar? I això és molt pràctic. Jo, per exemple, en els meus alumnes de la facultat, una cosa sempre els dic, que per començar, penseu que el joc expliquen alguna cosa. Doncs què voleu explicar? Penseu primer la història i de la història se'n deriven les mecàniques que utilitzaràs. Hi ha una tercera cosa, que són que amb quins elements comptaràs. En un joc de taula, doncs els elements que tens són finits i, per tant, hauràs de pensar molt bé aquest joc, si l'hauràs de reproduir moltes vegades. Per exemple, si és un joc comercial, hauràs de tenir en compte quin és el preu que vols que hi hagi, perquè en funció del preu hi haurà uns components o uns altres. I quan tinguis tota aquesta sopa ja ben preparada, és el moment de pensar en els ingredients, quines són les mecàniques que utilitzarem, i a partir d'aquí és quan entra el teu coneixement i el teu talent. I un cop tens tot això, tens una última cosa, tu tindràs un primer prototip fet, i llavors serà qüestió de jugar-lo moltíssimes vegades amb molta gent. Preferiblement amb el tipus de gent amb qui tu t'adreçaràs, però a vegades tu comences jugant amb la gent que tens més a prop. Comences a provar amb aquesta gent i a poc vas fent moltes proves per polir totes aquelles coses que no s'entenen, que no funcionen o que no acaben d'anar com a tu t'agradaria que anessin.
Tu ara parlaves, no?, de provar el joc. És una de les coses que també fas tu, de provar jocs. No sé quin és el procediment. Entenc que no és jugar i divertir-se i ja està, sinó que us deveu fixar en certes coses, no?, per intentar valorar el joc.
Clar, de nou, jo posaria com qualsevol altre àmbit, no? Si ens imaginem, per exemple, un crític de cinema, no? Un crític de cinema no és que aquesta pel·lícula m'ha agradat o no m'ha agradat, sinó el que t'acaba dient és perquè és interessant, què aporta, què fa de novetós, quins elements creieu que són destacables, amb quines coses ens aportarien per dir, mira, això val la pena. Doncs amb un joc és exactament el mateix. Quan tu el jugues, que a mi m'agradi o no m'agradi, és el menys important. Lo important és estar ben fet, funciona, s'aguanta.
Tot i que cada any surten jocs nous, n'hi ha alguns com de mítics, no?, que sempre hi són, com per exemple, no sé, el Monopoly. Què tenen aquests jocs per seguir triomfant després de tants anys i que la gent segueixi enganxada a jugar-hi?
Jo ara seré políticament molt incorrecte, Políticament molt incorrecte. Jo crec que el Monopoly el que té és fama, però com a joc, això és una discussió que tenim molt amb els meus alumnes, perquè ells el defensen, però és un joc que realment no funciona, perquè si és un joc que et va a l'error, si tu t'equivoques a la teva estratègia al principi, hi ha un que serà molt ric i un altre que serà molt pobre. I el ric cada vegada serà més ric i el pobre cada vegada serà més pobre. I el pobre no podrà deixar de jugar. És a dir, no pots deixar de jugar, ho deixes. Has de continuar jugant sabent que tu mai podràs arribar a guanyar. Llavors, això és algo que fa que el Monopoly, com té molta fama, com és un joc que quan diem un joc de taula, segurament a la llista que els vostres oients els pregunteu, els 10 primers que dirien, segur que el Monopoly serien. Per què? Perquè forma part d'aquests clàssics, però podria ser que nosaltres miréssim el prestatge i potser no l'agafaríem. I, per tant, què és el que fa que un joc acabi sortint moltes vegades portant-lo a la taula perquè la gent pugui jugar-lo? Doncs que sigui una bona experiència. El Monopoly és veritat que té una cosa positiva, i és que quan ens han fet allò una marranada, després ho estem recordant durant anys, aquella partida que ens va passar aquell dia. Però hi ha d'altres que segurament ens ho faran passar molt millor, perquè tothom pot jugar, perquè el millor... Mira, l'altre dia estava jugant un joc que té uns quants anys, que es diu Battle Line, un joc per a dos jugadors, i va ser emocionant fins a l'últim moment. És a dir, la partida es va disputar fins a l'últim moment, no sabíem qui guanyava o qui perdia fins l'últim minut. Això vol dir que el joc està ben fet, que està equilibrat, perquè tothom sempre té la sensació de que pot arribar a guanyar o no, però que sempre té aquesta sensació, que no es queda fora de la partida.
Això t'anava a preguntar ara, de cara als dies de Nadal, no? El típic moment sobre taula, amb que ja no surt la idea de jugar un joc, que ha de poder jugar tothom una mica, grans, petits, quin joc trauries tu?
Clar, jo aquí, si és sobre taula, dia de Nadal o joc familiar, jocs de normatives molt fàcils. És una cosa molt, molt senzilla, molt simple, que jo també pugui jugar, que tothom hi pugui participar, que sigui una bona estona. Si pot ser que sigui cooperatiu, també és una cosa que funciona molt bé. És a dir, són jocs d'aquests que després deixarà com una bona estona per parlar. No sé si, per exemple, t'hagués de dir algun, un parell o tres de títols. Mira, coses que a mi se m'acudeixen al cap. Per exemple, jocs de paraules, tenim tres. Ara estic veient aquí davant. Tinc tres aquí davant. Un que es diu Jaswan, un que es diu Tesauro i un que es diu Pistes Cruzades. Són tres jocs excel·lents. El Jaswan és un joc cooperatiu d'aquests. Saps aquest quan et diuen, digue'm la primera paraula que et ve al cap? I llavors et diu una paraula i t'ho has de dir la primera cosa que et ve. Doncs va d'això, però és exactament al revés. És a dir, o un jugador no sap quina paraula, la resta està apuntant, li ensenyen totes les paraules que han apuntat i amb aquesta ha de deduir quina era la paraula inicial. És un joc que funciona molt bé, és un repte molt interessant, molt divertit. Tesauro, per exemple, és un joc en el que a partir d'una definició tothom intenta fer una definició falsa menys una persona que l'intenta fer superbé i correcta. I l'hem de deduir. I Pistes Cruzades és un joc també de paraules d'aquests molt ràpids d'inventar-se coses sobre la taula. Que rius una bona estona perquè sobretot produeix això de dir però com s'ha t'acudit això? Jo penso que aquest tipus de jocs així hem de pensar que són jocs que funcionen. Que l'explicació durà un segon, que la partida durarà mitja hora, tres quarts, que ens ho passarem bé i que tothom podrà entrar a tota la partida durant tota l'estona. I fins i tot aquella gent que potser no gosa, al principi diu jo no vull jugar, però els veus que des de fora s'ho estan mirant i estan participant d'alguna manera. Saps com aquests programes de televisió de preguntes i respostes que tu no estàs participant, però tu vas mirant el programa i intentes donar la resposta des de casa per si l'encertes? Uh-huh. Doncs aquests tres jocs que t'he dit són jocs que tenen aquesta característica i això els fa imprescindibles per una sobretaula, per exemple.
Ja per acabar, clar, tu treballes no? jugant, una part de la teva feina és jugar. Sí, sí. No sé si després, quan et toca jugar de veritat, ets capaç de separar-ho o si a vegades et passa no, que com que en saps tant sempre guanyes.
No, guanyar no guanyo gairebé mai. És la que a mi m'agradi no vol dir que guanyi. Però el que em passa és que quan estàs jugant no puc evitar-ho. O sigui, estic analitzant el que passa. Però això també és una gran sort, perquè el dia que estic treballant s'assembla a aquestes estones d'oci. Per tant, no em queixaré gens.
Doncs, Oriol Ripoll, ens apuntem aquestes recomanacions. Moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Tu, moltíssimes gràcies.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça ja és a Alemanya per la trobada de demà a les 9 davant el Bayern de Munic en l'última jornada de la Champions, un partit decisiu pel futur dels blaugranes a la competició europea.
Sí, el Barça ha d'aconseguir la victòria demà al vespre a l'Allianz Arena per classificar-se pels vuitens de final de la competició europea, un estadi on no han guanyat mai els blaugranes i davant un Bayern invicte a Europa. La derrota o l'empat només els serviria si el Benfica cau davant el Dinamo de Kiev. En una carambola bastant complicada. En aquests moments està compareixent Gerard Piqué en la roda de premsa prèvia al partit, on està fent una última valoració de l'estat de l'equip. Després parlarà Xavi Hernández. De moment, el capità Gerard Piqué del Barça considera que el Bayern no tindrà miraments, tot i estar ja classificat pels vuitens de final, i assegura que només la victòria els hi serveix. Ara, en pocs minuts, a les 7, l'equip farà l'últim entrenament a l'Allianz Arena, en aquest camp que recordem que no tindrà públic demà i serà abans de la trobada. Des de l'arribada de Xavi a la banqueta blaugrana, els resultats no han canviat gaire. El Barça ve de perdre davant el Betis en l'última jornada de Lliga i tampoc recupera els efectius pel partit aquest tan transcendental, ja que no podrà comptar encara amb en Ansu Fati. La novetat, però, a la llista de convocats és Ilias, que entra per Abde.
Una bona notícia per l'equip de Barcelona és que els alemanys tindran nombroses baixes, com les de Goretzka, Gnabry, Moting o Kimmich.
Aquests dos últims casos estan contagiats de coronavirus. No han disputat cap dels últims enfrontaments. També seran baixes Badger, Sar, Satinsic i Kusians. En la roda de premsa, l'entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, ha confirmat que Müller i Lewandowski seran titulars i que podrà comptar amb Lucas Hernández, tot i que no és segur que acabi jugant.
La jornada de Champions, però, comença avui. El Madrid s'enfronta a l'Inter de Milà i l'Atlètic de Madrid al Porto.
El Madrid es presenta a l'última jornada com a líder de grup, només amb un empat davant els italians ja els valdria per passar com a caps de grup. Carlo Ancelotti no podrà comptar amb Benzema, que té molèsties a l'isquiotibial de la cama esquerra. Pel que fa a l'equip matalasser, els de Simeone estan obligats a guanyar per optar a passar de ronda i esperar, això sí, que el Milan perdi contra el Liverpool. L'Atlètic de Madrid actualment és cué de grup amb 4 punts només. Els dos partits es juguen a les 9 del vespre.
I en bàsquet, en pocs minuts, a 6:45, el Baxi Manresa visita la pista de l'Estadi Ostrov de Polònia per disputar una nova jornada de la Champions League.
Els de Manresa ja s'han assegurat la primera posició i a falta de dues jornades ja estan classificats per la següent ronda. Tot i així, el seu objectiu és arribar-hi de forma invicta. Arriben al partit amb la moral ben alta després de guanyar sobre la Butzina l'última jornada de Lliga davant el Tenerife. A l'última trobada amb els polonesos, els vegencs van suar però van acabar guanyant per 81-76.
Justament avui el club Manresa ha fet un missatge de condol a les xarxes socials sobre la mort de l'exjugador Herb Jones.
Jones ha mort avui als 51 anys a causa d'un càncer de pulmó i de fet ja va ser campió de l'ACB l'any 1998 amb el, en aquell moment, TDK Manresa, l'equip en què va militar del 1997 al 1999.
El president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, s'ha pronunciat sobre la polèmica entre els Estats Units i la Xina de boicotejar els Jocs Olímpics d'hivern.
Bach assegura que els Jocs Olímpics no poden resoldre els problemes que els polítics no hagin pogut arreglar i espera que sigui així una expectativa completament exagerada. En una entrevista la setmana passada va insistir que el COI ha de ser completament neutral per representar totes les nacions que hi participen i respectar la universalitat. La polèmica ve donada arrel que el govern nord-americà anunciés ahir dilluns que no enviaria cap representant diplomàtic a la cita olímpica en protesta als abusos dels drets humans a una regió del país asiàtic. La Xina s'ha mostrat indignada per aquest boicot i ho consideren una ofensa, una provocació i una manipulació de l'esperit olímpic.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez
avui, que hem parlat tant de joguines, us deixem amb aquesta versió de l'Hay un amigo en mi que Toni Cruz va fer per la pel·lícula Toy Story, que es va estrenar als cinemes fa 26 anys. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estern.
Y cuando sufres, aquí me tendrás. No dejaré de estar contigo, ya verás. No necesitas a nadie. Amigo en mí, otros habrá tal vez mucho más listos que yo, eso puede ser, tal vez, mas nunca habrá quien pueda ser un amigo fiel, y tú lo sabes, el tiempo pasará, lo nuestro no morirá, lo vas a ver. Mejor sabe que hay un amigo en mí.
Radio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unzué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Cada ampolla botella d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana. L'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com. Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.